TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 7 de maig, i avui, com fem habitualment el primer dijous de cada mes, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. Com avui farem un debat telemàtic, tindrem en Pablo Morganti al comandament tècnic, controlant que tot soni de meravella i que la tecnologia no ens faci s'atrebata. També parlarem amb en Sergi Navarro Yern, que és portaveu de l'Obra Cultural Balear a Formentera, per fer balanç del Formentera Eco d'enguany. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de turisme, perquè el sistema d'intel·ligència turística del Consell d'Eivissa preveu que l'inici de la temporada a l'illa tindrà una evolució positiva i amb capacitat de creixement, fins i tot, en les pròximes setmanes.
Sí, el Consell ha explicat que la programació aèria sobrepassa les 600.000 places cap a l'illa, gairebé un 5% més que l'any passat. En total, hi ha previstos 3.500 vols amb connexions amb 12 països i 49 ciutats. Quant a la demanda, estimen l'arribada de més de mig milió de viatgers amb una ocupació del 84%. A més, les dades indiquen que s'han fet més de 10 milions i mig de recerques per viatjar aquí a Eivissa. Les dades del sistema d'intel·ligència turística també apunten a una davallada mitjana dels preus hotelers del 7% ara a l'inici de la temporada, una tendència que és habitual i que està orientada a estimular l'ocupació.
I canviem ara d'assumpte, parlem d'educació, perquè els alumnes del grau de turisme d'Eivissa es queixen de que amb el traspàs dels estudis del patronat del Consell de l'Illa a la Universitat de les Illes Balears tindran una educació semipresencial el pròxim curs. S'han jubilat 4 professors i no hi ha doctors titulats que puguin impartir les classes com exigeix la llei d'universitats.
Si els alumnes de l'escola de turisme plantegen canviar de centre educatiu si no es garanteix la qualitat educativa que la històrica escola ha mantingut fins ara. Sentim alguns d'ells.
Molta gent ha pensat en canviar-se de grau al Manco, a la nostra classe, i molta gent ha pensat en directament deixar els estudis.
La majoria de los alumnos que estamos aquí optamos esta carrera porque el turismo es una fuente principal de la economía y también porque las clases aquí se hacen presenciales. Tienen muy buenos profesores, la enseñanza es muy buena.
Tenemos mucho contacto con el profesor, las clases se hacen más o menos.
El Consell d'Eivissa i la UIB garanteixen que les classes continuaran sent presencials els dos primers cursos. Assumeixen que a partir de tercer seran per videoconferència perquè el professorat no té la titulació requerida. Escoltam la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Montse Rodríguez.
Nosaltres tenim capacitat de formació, podem formar doctors a Eivissa i si aquestes persones doctores després passen un procés d'acreditació, podrien incorporar-se a la plantilla d'Eivissa i permetre una major presencialitat dels estudis. Aquesta és una possibilitat amb la que nosaltres estem fent feina.
De fet, les auditories recents de l'Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació apuntaven a la insuficiència d'estructura doctoral. El PSOE acusa el Consell d'Eivissa de manca de previsió. Sentim Àlex Pitaluga, diputat al Parlament Balear.
Diríem, no s'ha cuidat que hi hagi els percentatges necessaris de professorat acreditat com a doctor que exigeix la NECA per tal de tenir l'acreditació i poder continuar amb els estudis. No s'ha pres cap tipus de mesura en aquest sentit i, clar, tampoc s'han previst les jubilacions.
En els darrers dos anys, l'Escola de Turisme ha perdut un 47% d'alumnat. En aquests 60 anys d'història, de mitjana s'han graduat 20 alumnes per any.
I continuem ara parlant de seguretat perquè durant l'últim any Sant Joan ha imposat un total de 36 denúncies de trànsit per excés de velocitat o conducció negligent a la carretera de la Cala de Sant Vicent.
Sí, aquest és un punt on diuen continuen desenvolupant-se carreres il·legals. L'Ajuntament de Sant Joan ha demanat la instal·lació d'un radar de tram per tal de solucionar aquesta situació. Aquesta va ser una de les qüestions tractades ahir a la Junta Local de Seguretat del municipi. Durant la reunió, la Guàrdia Civil va informar que es preveuen reforços policials i es va acordar un calendari organitzatiu per reforçar la vigilància en els mesos d'afluència més alta de públic. També s'establirà com a mínim una patrulla conjunta setmanal entre la Policia Local de Sant Joan i la Guàrdia Civil en horari de tarda-nit.
I acabam aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant de medi ambient, perquè la tortuga marina Elo ja és al seu hàbitat natural després de mesos de recuperació. Va ser rescatada a la badia de Portmany, recordem, amb una ferida molt greu i ha estat tractada al Palma Aquarium.
Sí, Elo va ser rescatada el novembre de 2025 a la badia de Portmany després de quedar atrapada en una xarxa de pesca que li va provocar una ferida greu en una aleta. Ho explica el director tècnic del Club Nàutic Sant Antoni, Enrique Mas.
Tenía la aleta delantera izquierda prácticamente amputada, con una red y un sedal enredado ya, apretándole muchísimo, ya casi seccionando la aleta.
Durant les primeres hores, aquesta tortuga babaua va romandre sota custòdia del Club Nàutic, on la van mantenir estable fins que va ser traslladada al Palma Aquarium. Sentim Sergi Guasp, tècnic de la Fundació.
Quan trobam un plàstic emmallat a l'aleta de la tortuga, és molt important no retirar aquest plàstic perquè la infecció que pot haver causat aquest plàstic pot passar a la resta del cos.
Ara Elo ha recuperat forces i està preparada per adaptar-se novament al medi natural. L'acte d'alliberació va tenir lloc ahir i va tenir com a públic un grup d'alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Quartó de Portmany que treballen en un projecte sobre com actuar davant la troballa d'espècies marines ferides.
En aquest cas, el primer que s'ha de fer és trucar al 112, no apropar-se i estar a l'espera de que vinguin els encarregats del COFI.
Aquest animal ha migrat a les Illes Balears i ara és la nostra responsabilitat cuidar-los i tenir cura amb què passa amb aquestes tortugues.
Déu-n'hi-do, el sentit comú i la saviesa que demostren aquests alumnes de batxillerat de l'IES Quartó de Portmany. Tant de bo molta gent aprenés d'aquests alumnes, la veritat. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, quan són les 12 i 11 minuts, i de seguida en tornar, d'aquí dos minutets, anem connectant cables, mirant de parlar amb els dos consellers que formaran part d'aquest debat, i començam el debat aquí a IB3 Ràdio. Seran dos minutets. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular, tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
I 14 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com us deia en començar, sempre que és actualitat ens ho permet, ens agrada dedicar el primer dijous de cada mes en el debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència de la màxima institució insular, un debat que serà telemàtic i el que hem d'explicar als oients que hem convidat també a Sa Unió a participar, però no han trobat a cap candidat per participar en aquest debat i això és una bona notícia pels dos consellers que sí que participaran en aquest debat. Són Alejandra Ferrer, consellera de Gent per Formentera, molt bon dia. La teníem per aquí, en Alejandra
Ferrer. Bon dia.
Ara l'escoltem. I també tenim en Rafa Ramírez, del PSOE. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Això, el que us he dit, això què vol dir, Rafa i Alejandra? Idò que tindrem més temps, jo crec que per repassar tots els temes que us havia proposat i per fer intervencions més llargues, podeu parlar entre vosaltres perquè serà molt difícil que us tragueu el torn de paraules i mantenim una conversa natural. Jo crec que no caldrà ni repartir torns de paraula avui, així que el farem una miqueta més curt del que és habitual, això sí. I volia començar posant damunt la taula aquesta votació que es va produir després de l'últim debat en què estàvem tots pendents d'aquesta aprovació definitiva de la reforma constitucional perquè per fi Formentera tingui el seu propi senador. Això es va produir el dia 22 d'abril, si no em falla la memòria, ara em corregireu si no és així. I crec que ja han passat els dies suficients perquè no es pugui presentar ni cap moció ni res i perquè això vagi endavant i ja sigui una realitat reflexada en el BOE, que no sé en quin moment es podria produir això. Alejandra.
Pues la veritat és que sí, tenim molt a celebrar aquesta aprovació definitiva que es va produir al Senat amb la modificació de l'article 69.3 de la Constitució. Des de la nostra formació sempre hem pensat que Formentera necessita una veu pròpia en tots els espais, és a dir, no només a nivell local i a nivell autonòmic, sinó també a nivell nacional, i poder participar amb una veu pròpia al Senat ens ajudarà molt a traslladar les especialitats de Formentera i les característiques i necessitats de la nostra illa, però a la vegada també poder participar com toca de la política nacional, que també ens ha afecta a tots. Així que crec que estem d'enhorabona. Com bé dius, és cert que ja han passat els dies i que amb això ja queda definitiu i falta pues, acabar amb aquest tràmit que, sincerament, no sé de quant temps podem estar parlant. El que hem de dir és que hem estat 30 anys reivindicant aquesta necessitat d'autonomia política completa i que al fi la tenim, i la tenim amb molts de problemes, no? Tots sabem i ho hem pogut llegir en premsa, nosaltres vàrem estar personalment i el Partit Popular es va abstenir dos vegades, no? Ja, des de fa molt de temps tenim clar que el Partit Popular mai ha estat d'acord amb l'autonomia de Formentera. Així ho ha deixat clar també cada vegada que ha governat la dreta i el senador a les Illes ha set de la dreta, no ho ha compartit amb Formentera, i quan han governat partits progressistes sí que ha set un senador compartit. Na Neus entrarà en breu per fer l'últim any com a senadora representant de Formentera i creiem que bueno, és una bona nova i que això ens ajudarà molt.
Moltíssimes gràcies, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Sentim ara en Rafa Ramírez, del PSOE.
Sí, buenos días. Pues sí, pues primero lamentar con tristeza que no se presente esa unión a esta tertulia, ¿no? Yo creo que es un derecho de los ciudadanos escuchar las posiciones políticas de sus representantes y más en este caso que son el equipo de gobierno, ¿no? Nos parece, cuando son el grupo político más amplio de la institución, que no puedan designar a ninguna persona como representante para una tertulia donde se tocan temas tan importantes para Formentera, pues bueno, pues lo vemos como tristeza y como una decepción. En cuanto al tema que propones, el tema del senador, pues bueno, compartir las palabras de Alejandra, de la consejera Alejandra Ferré. Es importante, ¿no?, porque se acaba con una incongruencia constitucional, ¿no?, de todos los territorios. Sabemos que el Senado es una Cámara de Representación Territorial y Formentera no estaba representada teniendo derecho desde que se desvincula como institución del Consejo Insular de Ibiza, ¿no? Es una alegría compartida sobre todo por la izquierda, ¿no?, que es la que, como decía la señora Ferré, pues en estos momentos, y gracias al impulso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que solicita al Parlamento pues que nombre a los representantes para poder hacer este trámite. Y bueno, pues unas circunstancias especiales a veces donde bueno, pues está claro que toca esta reforma constitucional, donde la izquierda tanto en el Parlamento como a nivel insular, como también en el Parlamento, pues ha ido gestionando y ha ido reivindicando esto y lo ha ido poniendo encima de la mesa como un debate que era necesario y que supone pues que Formentera tendrá una voz en una Cámara Territorial, pero además que el Senado tiene funciones importantes, ¿no? Es una Cámara de segunda vuelta, con lo cual podrá influir en toda la legislación que se tramite a nivel nacional. Los ciudadanos saben que las leyes se generan en el Parlamento, pero hay una segunda vuelta en el Senado, pero también con un tema de presupuestos, ¿no? El presupuesto es aprobado también en el Senado, el presupuesto nacional del Estado, con lo cual es bastante importante. En este proceso, pues hemos visto como, en este último proceso, pues hemos visto con dos abstenciones absolutamente incongruentes del Partido Popular, donde hasta el último momento pues no sabían qué iban a votar. Hemos visto a los diputados que han defendido la propuesta o que han tenido que intervenir, ¿no?, en este proceso, pues bueno, pues con unos discursos absolutamente extraños, donde no sabíamos qué iban a hacer, donde ha habido dos abstenciones, donde han puesto excusas peregrinas, como que el Partido Socialista, bueno, pues lo que quería era tramitar otra serie de cosas al hilo de esta reforma constitucional. Hemos visto que no era cierto, hemos visto que ellos sí que han intentado introducir bueno, elementos de discordia, ¿no?, como el topónimo de Ibiza. Ibiza, pues este discurso para intentar romper a la izquierda, cosa que no han conseguido, porque la izquierda tenía claro que el debate era la representación que tenía que tener Formentera con pleno derecho y no hacer pues una guerra de topónimos que bueno, pues tendrá su espacio y tendrá su siguiente paso. Y aparte de esto, pues yo creo que es una nueva etapa, se elegirá en las próximas elecciones, no sé exactamente, yo creo que está. Había el peligro de que un número determinado de diputados o de senadores pues hiciese que hubiese un referéndum sobre esta modificación constitucional, cosa que no ha sucedido, no se ha solicitado, con lo cual el trámite ya es irreversible. Las próximas elecciones, Formentera los ciudadanos podrán elegir senador o senadora propio. Y esto al final pues es una alegría que la izquierda celebra, porque representa más democracia y representa pues una coherencia también en lo que dice la Constitución.
Moltíssimes gràcies a en Rafael Ramírez del PSOE. Rafa, et puc fer una pregunta? Això que estem escoltant de fons és pluja? Està caient una pluja torrencial a Formentera?
Sí, sí, pluja, sí.
Perquè estem aquí, que
sí,
pareixia...
Sí, molt,
Sí, bastant. No, és que pareixia... estàvem aquí comunicant-nos de manera telepàtica amb Pablo Morgant i jo pensant, li deim alguna cosa? No, m'ha encantat sentir aquest... com si estiguéssim enmig de la selva tropical, no?, fent aquesta connexió. Perfecte. I doncs mira, és una alegria també que plogui, perquè sí, hem tingut una tardor bastant plujosa i això és una alegria després de la sequera que veníem patint, i ara que plogui també en primavera està molt bé.
Sí, està bé.
Tenim més assumptes. A veure, la regulació de la situació legal de les persones migrants a tot l'Estat també té aquest efecte en les institucions locals. Evidentment, n'hem parlat moltes vegades, i en les institucions insulars. A Formentera s'han rebut més de 300 peticions per informar-se respecte del certificat de vulnerabilitat, que també pot ser un requisit perquè les persones puguin, de nou, regularitzar la seva situació legal aquí al nostre país i accedir a tenir més drets, que són els que els corresponen, perquè són persones que ja viuen a les nostres illes. Està dotada l'illa de Formentera, té prou recursos per atendre aquest pic de demanda que es pot produir, sobretot en les primeres setmanes en què es posa en marxa aquesta tramitació? Es podrà atendre aquestes persones amb normalitat? Pot haver-hi moments de cues, d'alta demanda, però es podrà gestionar suficientment? O de nou cal fer una crida per dotar de més personal al Consell de Formentera per poder atendre ara mateix aquesta demanda? Començam amb en Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues sí, esto yo creo que es una alegría para muchas personas. Ahora hay 300 solicitudes de vulnerabilidad. El Partido Socialista está abriendo su sede también para echar una mano e informar a las personas que mediante cita que necesitan pues un poco de orientación y cómo deben hacer el trámite. Está siendo, yo creo que es un proceso de justicia social, es un proceso de humanidad, de derechos laborales, de acabar con una economía sumergida, de una sociedad más justa, más ordenada, una convivencia mejor, porque las personas no tienen por qué estar escondidas o con miedo, porque pueden acceder a un contrato de trabajo como toca y no trabajar en negro. Es una responsabilidad, pues yo creo que de institucional. Tiene unos criterios de garantía, es decir, se pide antecedentes penales, se pide, bueno, pues estar en orden con los papeles. Lamentar, ¿no? Hemos oído como el señor Martínez, el portavoz del equipo de gobierno de Saunió, como decía en un pleno que no cabemos todos, ¿no? Y entonces, si no cabemos todos, ¿qué es lo que queremos? Porque estas personas están con nosotros y lo que se hace ahora, este proceso de regularización, lo que consiste en darle los derechos que toca, que paguen impuestos, que contribuyan a la economía, a enriquecer nuestra sociedad, porque ya están aquí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que estén coaccionados, trabajando en negro, con una economía sumergida? No entendemos esta posición. En cuanto al trabajo, bueno, el Partido Socialista ha ido pidiendo en diferentes plenos que se incrementasen los recursos de servicios sociales, tanto de inmigración como de la unidad de trabajo social, para poder hacer este proceso de una forma ágil. Hemos visto cómo no se ha reaccionado a tiempo, cómo el equipo de gobierno no ha reaccionado a tiempo y cómo no le está dando la importancia que toca. Es cierto que ahora hay pues un poco de cola y de retraso en cuanto pues la parte de vulnerabilidad, el informe de vulnerabilidad. Solo es una parte también, es cierto que es una parte de las posibilidades de entrar, porque otras por reagrupación familiar y otras por tener un contrato de trabajo. Esas son de las condicionantes. También son otros los condicionantes que permiten la regularización. Y bueno, pues yo creo que fruto de este proceso, cuando se acabe en junio, pues tendremos una sociedad a nivel nacional más cohesionada, una sociedad en la que se dan derechos de personas que están con nosotros, que ya trabajan con nosotros, que tienen a sus hijos en nuestros mismos colegios, en las escoletas, que hacen una convivencia diaria. Y yo creo que esto es justo y era necesario.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies, Rafa Ramírez, del PSOE. Sentim ara en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, quasi no hi ha molt més que afegir. Totalment d'acord amb les paraules del senyor Ramírez. Crec que, a més, en contrast amb el que està passant a Estats Units i les notícies que veiem quasi a diari, als telediaris, pues, això demostra que Espanya, quan és governada per països progressistes, pues, és un país acollidor, que nosaltres, des de les nostres illes, ho hem set sempre i que aquesta regularització era necessària, com bé ha dit el company, per integrar aquestes persones que ja estàvem amb nosaltres però que volen participar de la nostra societat com toca, tant en drets com en obligacions, i que per part del Consell de Formentera s'ha de fer el possible perquè tots aquests tràmits es puguin fer de la manera més ràpida. Ens consta que des de l'àrea de benestar social s'està treballant amb aquestes 300 sol·licituds que ja han entrat, però creiem que, bueno, que l'equip de govern, com sempre, arriba tard, s'haurien d'haver posat reforços, s'hauria d'haver parlat amb la resta d'administracions per poder preparar aquesta situació i poder fer-la més fàcil per a totes aquestes persones que ja fa tant de temps que esperen en aquest moment. Sortirà endavant igual, amb una mica de cues, amb una mica d'espera, però la veritat crec que és per celebrar-ho i esperem que l'equip de govern, pues, lluny de lo que pensa realment, faci la feina que ha de fer, que és complir amb que aquestes persones puguin arribar a la seva regularització el més ràpid possible.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Tenim dos temes ara per aquest bloc final del debat i m'agradaria posar damunt la taula primer de tot el de medi ambient i després parlarem d'aquesta restricció de vehicles formenterers que Formentera li ha demanat a Eivissa que s'elimini la restricció dels vehicles formenterers en la regulació d'entrada de vehicles a l'illa d'Eivissa. Però primer volia parlar dels elements de protecció dunar que han quedat deteriorats i que ara Formentera s'encarregarà de retirar-los per restaurar l'estat en el que s'ha de mantenir aquesta zona d'especial interès i especialment vulnerable. Què opineu d'aquesta acció que ha d'emprendre el Consell per tornar aquesta part que ha estat deteriorada pels temporals al seu estat natural? Alejandra Ferrer.
Pues la veritat, bueno, en primer lloc dic que és una pena que ens trobem davant aquesta situació perquè els elements deteriorats són moltíssims i la importància de tots aquests elements dins del nostre sistema dunar i la protecció de tota la part del parc natural i com deia, el sistema dunar a la nostra illa, pues és molt, molt important. Dit això, el Consell de Formentera ja ha anunciat que retiraria aquests elements de protecció deteriorats, que ho farà de manera subsidiària, però de moment només hem escoltat que es retirarà, no que tornarà a posar-ne de nous. Ja per part de gent per Formentera s'han presentat diverses proposicions al plenari demanant la restitució i que s'arregli totes aquestes proteccions, tant al Consell Insular de Formentera com al Ministeri, com a Costas, com al Govern Balear. Per part del Consell Insular el que veiem és que l'únic que fa és demanar a Costas i al Ministeri, que evidentment perquè no estan governats pel seu partit i s'oblida del Govern Balear, que també té una grandíssima responsabilitat dins de Parc Natural, que no està fent complir de cap de les maneres.
Moltíssimes gràcies. Rafa Ramírez.
Sí, el Partido Socialista también presentó una moción en el mes de marzo, en el Pleno Insular, en el Pleno del Consejo Insular, y bueno, pues pedíamos también pues a todas las administraciones competentes, incluso al Estado, pues que hiciesen este trabajo, que es obviamente necesario, la protección de nuestro territorio y del parque natural, y pues es una protección de todo y de nuestra industria turística, y obviamente este deterioro es malo. Hay que resaltar que esa Unió votó en contra porque se hablaba también de pedir que el gobierno pues actuase sobre sus competencias. Ahora, después de votar en contra, decide hacer pues esta retirada de aquellos elementos que bueno, pues, que hay que retirarlos. Y también pues bueno, pues hemos visto como el día de ayer pues el delegado del gobierno pues anunció también que el gobierno de España pues iba a empezar a sustituirlos en el mes de mayo, ¿no? Y además pues bueno, pues que estaba coordinando con el Consejo Insular, cosa que nos parece absolutamente necesario, tiene que ser así, además lo hemos exigido como partido, aunque gobierne el Partido Socialista en el ámbito nacional, nosotros pues tenemos claro que cuando hay que exigir algo que es una mejora para Formentera, una necesidad imperiosa, lo hacemos y levantamos la voz todo lo que haga falta. Pero sí, hemos visto cómo pues lo que estamos viendo esta legislatura, que es la oposición, ya sea los compañeros de Junts per Formentera, ya sea el Partido Socialista, los que van exigiendo y van pidiendo que las administraciones hagan su trabajo y sobre todo que el equipo de gobierno, que parece que está debajo de brazos caídos, pues actúe, ¿no? Que lo veremos con el siguiente tema también, que es absolutamente impresentable cómo se están comportando en esta legislatura.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Ara, després de la pausa, una vegada acabem el debat, aquest debat de petit format que hem fet aquest mes, parlarem amb en Sergi Navarro Yern, portaveu de l'Associació Cultural, de l'Obra Cultural Balear de Formentera, per saber quina valoració fan de l'aprovació que s'ha fet enguany del Formentera.eco. I també, arrel d'això, us volia demanar sobre aquesta petició que s'ha fet a Eivissa des de Formentera perquè s'elimini la restricció dels vehicles formenterers i que es pugui circular lliurement per Eivissa si són vehicles de residents a Formentera. S'ha avançat en aquesta negociació? En quin punt està? Quina informació teniu vosaltres? Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues el pleno pasado el Partido Socialista presentó una moción para que el equipo de gobierno deje de estar de brazos caídos, para que estas condiciones que ponen a los ciudadanos de Formentera en cuanto a los vehículos, que son absolutamente discriminatorias, cuando Formentera sufre una triple insularidad, lo que vemos es que el equipo de gobierno está contento y además asume los postulados del Consejo de Eivissa que nos ponen unas cuotas, nos ponen unos días de estancia, nos ponen dificultades cuando no ponen estas dificultades con el resto de islas. No entienden nuestra situación, no entienden que tenemos infraestructuras compartidas, ya sea el aeropuerto, ya sea el hospital de Camises, con Eivissa, y esto nos parece alucinante. Entonces, en esa moción se reclamaba pues que se abriese un diálogo donde primero, pues de forma dialogada, pues se acabase, se modificase, ¿no? Que es algo que la institución como institución tiene derecho a través de la legislación y lo que tiene que ver con los procesos administrativos entre instituciones. Y si no había ninguna forma de llegar a un diálogo donde se entendiese la situación y la realidad de Formentera y esa triple insularidad, pues se actuase en el ámbito administrativo de los tribunales, ¿no? Y decir, bueno, pues si no nos escucháis, si no entendéis que esto es diferente, si nos estáis discriminando, pues lo que tendremos que ir es a los tribunales para que haya una resolución judicial que, obviamente, y además cosa que ha ido anunciando, por los servicios jurídicos de la casa, pues no tiene mucho sentido y además es que es discriminatoria. Tristemente, vemos como en el pleno, no el de este mes anterior, el de abril, sino el de marzo, el equipo de gobierno no votó en contra de poder debatir esto, porque lo presentábamos por urgencia, votó en contra y ya lo hemos tenido que volver a presentar de forma ordinaria en abril y hemos conseguido que tanto los compañeros de Saneo como el diputado pues votasen a favor y no les quede más remedio que actuar, que vuelvo a insistir, o sea, tenemos un equipo de gobierno que no defiende como toca los intereses de los ciudadanos de Formentera.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, de Junts per Formentera.
Pues la veritat és que, molt decepcionats, no? I lamentant moltíssim aquesta posició que agafa l'equip de govern, no? Que molt lluny de ser el que va dir que seria a les eleccions, parlant de que Sa Unió es tractava d'un partit que defensava Formentera i que no depenia de cap altre partit, el que estan veient absolutament és que no s'enfronta al Partit Popular, que són tots del Partit Popular, sense excepció, que no s'enfronten ni a Eivissa ni al govern balear, ni al Partit Popular de l'Estat, i això ho hem vist en el tema que parlàvem abans del senador, i tot això independentment de que perjudiqui els formenterers i formentereres. Menteixen de manera contínua, diguen que no tindrem cap tipus de problema amb l'Eivissa circular així com està aprovat ara mateix, i es pot dir de manera absolutament directa i verídica, que no defensen l'interès general de la nostra illa. Com bé ha comentat el company, es va aprovar aquesta proposició al plenari, però sincerament tenim dubtes de que actuïn. Són moltes les proposicions que s'estan aprovant al plenari, inclús algunes que vota a favor l'equip de govern, aquest no és el cas, i que després no les compleixen, perquè així es deixa de parlar i ells continuen endavant amb el que els mana el Partit Popular. Jo crec que està molt clar sobre l'Eivissa Circular. El que demanam és no limitar la mobilitat no turística. És molt fàcil, és a dir, els formenterers i formentereres tenen moltes necessitats a Eivissa, ja ho ha explicat el company Ramírez, i creiem que aquestes necessitats no es poden limitar. Som, des de Gent per Formentera, l'únic partit que presentarem al·legacions i que, com la resposta no ha estat satisfactòria, a part hem presentat un recurs de reposició. Ara mateix, així com està, els viatgers d'anada i tornada el mateix dia i anada i tornada el dia següent ja no estan limitats, però hi ha casos mèdics com ingressos llargs o tractaments llargs que segueixen estant limitats. A més, parlar d'una quota de 120 vehicles per Formentera no està justificat tècnicament ni precisa d'una justificació tècnica. El que varen dir és, Formentera ens limita amb una quantitat específica, 240 crec que eren, i nosaltres el que fem és aplicar una regla de 3 i com Formentera té menys habitants, baixem el número. A veure, això no funciona així. Això sembla una espècie de venjança perquè bàsicament no s'ha entès que Formentera i els formenterers i formentereres tenen unes necessitats específiques a Eivissa i que hi ha una sèrie d'administracions i serveis que també són dels formenterers, que no són exclusivament dels eivissencs. I això no ho ha entès ni l'equip de govern ni ho ha entès tampoc el govern balear. Un altre problema, per exemple, que a més estan demanant una il·legalitat, és que els formenterers amb segona residència a Eivissa estan obligats, segons això, a pagar l'impost del seu cotxe a Eivissa, però legalment ho han de pagar on estan empadronats, que és a Formentera. Així que inclús s'estan demanant il·legalitats per poder cobrir aquesta part de poder circular quan no ets turista a Eivissa com a formenterer. Així que nosaltres de moment esperant aquesta resposta al recurs de reposició i per suposat que farem pressió conjuntament amb el Partit Socialista perquè el Consell faci la seva feina i defensi l'interès general de Formentera.
I nosaltres també ens comprometem a estar pendent d'aquest assumpte perquè es puguin garantir els drets de la mobilitat dels ciutadans de Formentera de manera lliure per l'illa d'Eivissa sense restriccions. Us volia agrair moltíssim a Alejandra Ferrer de Gent per Formentera i a en Rafa Ramírez del PSOE la vostra participació, com sempre, en aquests debats i el vostre compromís amb la ràdio pública, així que moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I també recordar a la gent que ens escolta que havíem convidat també a Sa Unió a participar en aquest debat com fem sempre, però que no han trobat a cap candidat per participar-hi. Són les 12:42. El que farem nosaltres ara és una pausa, 2 minutets, i de seguida seguim parlant de mobilitat a Formentera, aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1:00 PM.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i de fet, com ara estàvem tenint el debat del Consell de Formentera, no volem deixar de parlar d'assumptes d'actualitat relacionats amb la Pitiusa de Sud, i concretament avui volem parlar de mobilitat i de la regulació d'entrada de vehicles a l'illa de Formentera, coneguda popularment com a Formentera Eco. Tenim un munt de preguntes relacionades amb aquesta qüestió i per respondre-les avui podem parlar amb en Sergi Navarro Yern, que és el portaveu de l'Obra Cultural Balear a Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per haver-me convidat.
Un plaer. Com valoreu aquesta posada en marxa, aquesta nova temporada de Formentera Eco?
Aleshores, des de l'obra trobam que és necessari continuar amb el projecte, però no podem valorar-ho positivament, ja que, o sigui, aquesta temporada no s'ha seguit realment l'esperit de limitació i de creixement del Formentera Eco. Per posar-ho en dades, des de la seva creació l'any 2019 hi va haver una davallada anual de 498 vehicles, mentre que en els darrers anys, des del 2023, ha estat al voltant dels 80 vehicles. I és veritat que aquest any les dues propostes que portava el Consell d'Entitats no presentava una davallada encara que fos mínima, el que de fet era el contrari, es esperava augmentar el sostre de vehicles en 68 vehicles. En canvi, es buscava una regulació de les etiquetes ambientals. I des de la nostra entitat creiem que això és contrari en els valors del propi Formentera Eco i també pensàvem que era contrari a la llei. A la llei, que l'article 2 de la llei 7/2019 de 8 de febrer parla de les competències que té el Consell de Formentera en limitar l'entrada de vehicles.
Clar, que d'aquí va
sorgir... Aleshores, una pujada, encara que sigui mínima, no és una limitació, no és una regulació.
Exacte. Que d'aquí venia una mica sa polèmica que s'havia comentat durant el procés de tramitació de sa proposta per enguany, no? Que es jugava amb aquestes etiquetes ambientals, però que aquest no és exactament, com ara comentaves molt bé, Sergi, l'esperit de sa norma, que es tracta de regular el nombre de vehicles, no sa qualitat ambiental.
Exacte. Mm.
I com ha quedat finalment? Hi haurà aquesta reducció que perseguien la majoria de les entitats que formen part del Consell d'Entitats o s'ha mantingut el nombre de vehicles igual respecte a l'any passat?
No hi ha cap reducció perquè l'equip de govern no ho portava com a proposta. Aleshores, davant del descontent de totes les entitats, el que es va decidir era continuar com a l'any 2025. Així que diguem que no hi ha hagut una reducció i s'ha apostat per el mal menor. Que es continua de la mateixa manera.
Que es continua de la mateixa manera, no?
Sí.
Valtros, concretament des de Sobre Cultural Balear a Formentera, quines van ser les aportacions que vau fer Valtros de cara en aquesta temporada i també que és important saber si es van tenir en compte?
Clar, és veritat que després l'equip de govern va recollir aquest descontent que hi va haver al Consell d'Entitats, és per això que se'ns va demanar que fessin propostes nosaltres per fer partícips a la ciutadania de Formentera. Vàrem crear la qual hi havia diferents preguntes, però a més les persones podien afegir els seus propis comentaris o idees, no? Allí va ser de veritat molt, molt, molt exitosa perquè hi varen participar gairebé 100 persones i és veritat que la majoria apostava per una reducció. La majoria de persones de Formentera encara pensen, i així també ho diu un estudi tècnic del Consell de Formentera, que hi ha massificació en alguns trams de Formentera durant l'estiu, que la intensitat de tràfic encara és gran, ja sigui cap a la Sabina i Lletes o entre el tram de Sant Ferran i Sant Francesc. Entre les nostres propostes que vàrem fer al Consell estaven les nostres pròpies com a obres, però també aquelles que més se repetien a l'enquesta. Entre elles, nosaltres considerem que no té molt de sentit regular l'entrada de vehicles i no regular el tràfic marítim o els propis visitants. És veritat que a nivell legal és una cosa molt complicada, no? Perquè existeix la lliure circulació, però és veritat que també hi havia aquest impediment quan es va crear el Formentera Eco, però que es va posar en valor la protecció mediambiental de Formentera es va poder fer. És per això que nosaltres demanàvem un estudi de càrrega per saber quantes persones caben a Formentera, ja que els recursos són limitats, el territori és limitat i, a l'igual que ara se controla l'entrada de vehicles, s'ha de controlar també el tràfic marítim, perquè no pot ser tots els vaixells que visiten les nostres costes i que també contaminen.
Clar. I es van tenir en compte aquestes propostes?
Aleshores, no sabem si es van tenir en compte, per això nosaltres vam votar abstenció, perquè es va fer una mesa de mobilitat en la qual no vam ser convidats. I és per això que, com no sabem si les nostres propostes es van tenir en compte, tampoc varen rebre cap resposta a la nostra instància genèrica, nosaltres ens varen abstenir de qualsevol cosa, perquè no ens van fer partícips.
Clar.
Entre aquestes propostes també defensàvem una millor connectivitat entre autobús i les bicicletes.
Sí.
Hi havia propostes molt interessants a part de la ciutadania, com posar pàrquings de bicicletes vora les parades d'autobús i que aquestos habilitessin que les bicicletes poguessin pujar a l'autobús. D'aquesta manera, connectar aquests dos vehicles, no?, de mobilitat.
Molt bona idea, de fet. Clar, per aquí aniria una mica, no?, el model de mobilitat que altres visualitzau per l'illa de Formentera, no?, des del vostre punt de vista com a entitat.
Sí, o sigui, ha de ser completament respectuós i sostenible en l'illa de Formentera. Al final, hem de conèixer la nostra capacitat i els nostres límits. I personalment, des de l'obra, creiem que això no s'està tenint en compte. Per poder conèixer-ho, primer s'han de fer estudis. S'han de preguntar als experts, facin estudis com aquest de mobilitat, veure quines zones estan, no?, centrificades per la mobilitat o per les persones, i estudis també de càrrega humana.
Clar, de fet, ara que han posat el transport públic damunt la taula, trobes que s'està posant suficient esforç des del Consell de Formentera en reforçar el servei d'autobusos, sobretot ara que comentaves, no?, per exemple, entre el Port de la Sabina, Sant Ferran, Sant Francesc i entre d'altres nuclis urbans també de l'illa de Formentera, s'està apostant suficientment per aquest tipus de transport?
Aleshores, crec que és un discurs complicat perquè la característica de Formentera és que tot està molt disseminat, no? I aleshores, és veritat que tenim el transport que connecta els diversos nuclis urbans, no?, i les destinacions pot ser més visitades, com pot ser Illetes, però hi ha molts llocs de Formentera que encara no són accessibles de tours. Mm. I aleshores s'haurien de buscar diferents medis per poder aconseguir connectar tota la illa, encara que sigui complicat, com han dit, connectant autobús, bicicleta, apostant més per rutes verdes.
Mm. Sí, aquestes serien ses propostes, no? Sergi, tornant a Nes Formentera Eco, com valorau i dos evolució que està tenint o que ha tingut fins ara Formentera Eco des de que es va posar en marxa? I clarament amb les xifres que ens donaven de que no s'havia reduït la xifra en guany, entenc que considerau que no s'està avançant en el ritme que caldria, o potser sí.
Si fem un ull al passat, i anem al 2017, per exemple, quan encara no existia el Formentera Eco, van arribar a Formentera un total més o menys de 29.000 vehicles, sumats als 20.000 de residents. Ara mateix el total de vehicles que poden entrar són de 10.287, o sigui, hi ha hagut una baixada d'un 64%. Això està molt bé, però no és suficient. I les dades, com refereix una altra volta l'estudi tècnic proporcionat pel Consell, diuen que encara hi ha zones que tenen un trànsit molt major, no? Diguem, que encara s'hauria de rebaixar. És per això que és veritat que el projecte funciona, ha funcionat durant aquests anys, però no ens hem de quedar allà i hem de ser ambiciosos. I hem de repetir, el que nosaltres defensem és que no són només els vehicles el que faran una Formentera eco. També un estudi de càrrega humana. Quants de visitants pot suportar Formentera? Quants de vaixells poden visitar les nostres costes? Perquè això també té un impacte marítim, té un impacte mediambiental i té un impacte en els recursos hídrics, per exemple, de Silla.
Està clar. Abans ho has comentat així per damunt, però m'havia quedat amb aquesta frase i no t'ho havia comentat. Parlaves del descontent de les entitats que es va produir durant el període de negociació d'aquesta posada en marxa d'enguany de Formentera.eco. Si havies estat present a altres processos de negociació, aquest descontent el palpaves en anteriors ocasions?
Aleshores, el que crec que passa a Formentera, i és una pena, realment, és que nosaltres tenim una característica molt positiva, que és que som una illa molt petita, amb una població molt reduïda, i això fa positivament que la participació ciutadana pugui ser major, pugui ser més directa amb els nostres representants, no? Aleshores, veiem com en projectes com aquest realment no es compta amb la ciutadania. No se'ns té en compte, o potser se'ns demana, no?, que presentem, per exemple, un projecte, però després no se'ns convida a la mesa de treball o no obtenim resposta. És per això que majoritàriament hi va haver descontent. En aquest cas, o com va ser en el Port de la Sabina, que amb l'autoritat portuària, no?, que a voltes les administracions públiques, que recordem, són de la ciutadania, i encara que tinguin la gestió, no?, gestionen serveis o infraestructures que són nostres, són de tots, i és per això que tots hauríem de poder participar activament. I més fàcil a Formentera és impossible.
Exacte. No, pocs llocs tenen la facilitat de Formentera. I doncs, Sergi Navarro Yern, portaveu de Sobre Cultural Balear a Formentera, et volíem agrair moltíssim que ens hagis dedicat aquests minuts i seguirem en contacte. Ha estat un plaer.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara ja enfilem al final del programa d'avui. Ens toca repassar l'agenda cultural.
L'agenda.
Si em dius adéu. 12:57 i efectivament obrim agenda cultural, Nieves,
sí.
I ho fem a Vila, amb una informació de servei, perquè aquesta tarda estava prevista la inauguració de la 26a edició de l'Eivissa Medieval, però atenció, perquè la meteorologia ha obligat a l'Ajuntament a ajornar tant l'espectacle inaugural com la resta d'activitats a l'aire lliure previstes per avui.
Sí, fa uns minuts el consistori ha informat que davant les previsions de pluges per aquesta tarda han hagut d'ajornar l'espectacle inaugural Ses taules, el llindar del temps, i que es farà demà a les 6 de la tarda. De la mateixa manera han suspès totes les activitats a l'aire lliure previstes per aquesta tarda. Ja sabeu que podeu consultar el programa amb totes les propostes organitzades per l'Eivissa Medieval a la web de l'Ajuntament i que allà trobareu també tant els horaris com els llocs on es realitzen les activitats, i esteu també molt atents a les xarxes socials per si hi hagués noves modificacions.
I dit això, seguim a Vila, on avui sí que podem assistir al Club de Lectura Feminista Poètica de l'Absència, Formes subversives de la memòria en la cultura visual contemporània.
Serà a les 6:30 al Casal d'Igualtat de Vila, en la participació de l'autora Isabel Cadenas Cañón. Per assistir és necessari inscriure's prèviament.
I de Vila, amb una anem a Santa Eulària, on aquesta tarda podem gaudir d'un contacontes, d'una proposta musical i també d'una nova conferència del cicle La UOM arreu d'Eivissa.
Sí, a les 5 de la tarda la Biblioteca Municipal acull Un Mundo de Cuentos, una proposta de Ana Maritza Tejecuentos que està adreçada a infants a partir de 4 anys. També a les 5 començarà la conferència etnobotànica d'Eivissa a càrrec de la doctora Raquel González. És la tercera xerrada del cicle de la UOM i es farà a l'edifici de cultura situat al carrer Sant Jaume 81. I a les 7 de la tarda la música sonarà a la plaça d'Espanya de Santa Eulària amb el concert que oferiran els alumnes i professors de l'Institut Xarc.
I acabem al municipi de Sant Josep per assistir al recital de dansa a càrrec de l'alumnat d'ensenyaments professionals del Conservatori d'Eivissa i Formentera.
L'Auditori Caló de Soli acull aquest espectacle que començarà a les 7:30 amb entrada lliure fins a completar aforament.
I ho deixem aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el músic i cantautor català Lluís Llach, que avui fa 78 anys va ser un dels màxims exponents de la nova cançó, referent musical intel·lectual de diverses generacions amb una extensa discografia. Avui el felicitam amb aquest Que tinguem sort de l'any 1974. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals des de Dalvila, si el temps ens ho permet, i si no també estarem a repairo. Fins demà. Promeses sols.